Radio Vilafranca.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Avui fem doblet esportiu perquè dediquem l'entrevista a l'hoquei patins i és que a partir d'aquest dimecres, del 27 al 31 de març, la selecció espanyola, amb el sadorninenc Sergi Aragonès i comandada pel tècnic de Sant Pere de Riudebitlles, Guillem Cabestany, disputa la Copa de les Nacions de Montreux. D'aquesta competició i de moltes altres qüestions en parlem tot seguit amb Cabestany, tornant fins a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, la selecció espanyola masculina absoluta d'hoquei patins disputa des de dimecres i fins diumenge la Copa de les Nacions. Per això avui hem convidat aquí els estudis de la ràdio el seu tècnic, Guillem Cabestany. Molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, molt bé.
A punt ja, tot per viatjar demà.
Sí, sí, sí. És un torneig així express, de curtíssima preparació i de cara al gra. Per tant, hem intentat fer una mica de feina per preparar-ho tot, tant el viatge com la part tècnica, i res, un parell d'entrenaments i viatjar ja per començar el dimecres.
Mm-hmm. Ara ho deies, no? Arriba en un moment de la temporada. Mm. Normalment estem acostumats a que jugueu a final de temporada, quan ja s'ha acabat tot, no? I arriba en un moment, en un mes de març, realment, de bogeria en el món de l'hoquei patins, en el que hi ha hagut moltes aturades, hem tingut la Copa del Rei, hem tingut la Copa de la Princesa, hem tingut la Europe Cup.
Sí,
a tot.
Un mal moment. Sincerament, és un mal moment, sobretot pels clubs. Jo, ara a mi em toca mirar-ho des de l'altra banda, no? però em poso la pell dels clubs i s'estan jugant la part més important de la temporada. Es va acabar la Copa, per sort, però ara estan molts jugadors enmig d'una eliminatòria de quarts de final de la Champions, on els hi va gran part de la temporada, els altres equips ja preparant el tram final de Lliga per encarar el play-off. Sí, és un mal moment, els clubs segurament estaran mirant els partits patint perquè no se'ls lesioni ningú, i és un factor, evidentment, a tenir en compte per part nostra. Nosaltres intentarem fer el millor possible, però prioritzarem sobretot la prevenció de lesions dels jugadors. No volem ni molt menys tornar cap jugador tocat o lesionat als seus clubs. A vegades, evidentment, que pot passar, no? Pot passar en un entrenament diari, però intentarem evitar el màxim risc.
Com arriben els jugadors, Guillem? Perquè sí que és veritat que des de que es va anunciar aquesta llista de convocats fins al dia d'avui, hi ha dues baixes.
Sí, sí, sí. Mira, veus, de fet, és el que comentàvem, la temporada està... Ja els jugadors estan acumulant molt d'esforç, molt dels entrenaments, molts partits, i hem tingut dues baixes i els jugadors avui els veurem. És que tot plegat, ahir van fer l'últim partit abans de Montreux. Lo lògic era, i que estava previst, era que aquesta setmana anterior hi hagués hagut descans per tothom per poder reposar una mica els jugadors i preparar una miqueta la Copa de les Nacions, però al final els calendaris no van ser així i per tant tenim ja dues baixes que hem hagut de substituir i a veure com arriben avui, però segur que arriben cansats. Ens tocarà fer dos entrenaments molt suaus per preparar una miqueta com volem jugar el dimecres, i bé, el dimecres no, tota la setmana, i intentar recuperar-los una miqueta per tenir-los el més frescos possible el dimecres i, com dèiem, no prendre cap tipus de risc. Evidentment que intentarem guanyar, però preservant els jugadors.
Abans de parlar d'aquests partits, d'aquests dos grups que hi ha, baixa Barroso i Pau Bargalló.
Sí, sí, dues rotures fibrilars que els fa parar i hem hagut de repensar l'equip. Hem convocat el Nil Cervera, que de l'Igualada, que està fent una gran temporada, i l'Arnau Chaus, que no està fent una gran temporada, sinó que porta ja diverses temporades fent-ho molt bé, i eren un jugador que està apareixent amb molta força i un altre que ja fa temps que anem, evidentment, anem seguint i anem observant i que s'ho mereix molt de tenir aquesta possibilitat de debutar tant un com l'altre i jo estic segur que ho faran molt bé i que ens donaran un molt bon nivell i que ens ficaran algun dubte de cara al Mundial, que és el torneig important, és el repte principal d'aquesta temporada.
Els jugadors es tornen a trobar després de l'europeu d'aquí, que es va disputar aquí a Sant Sadurní, i la selecció espanyola es va proclamar campiona en aquella final disputadíssima. I en Portugal també, suposo que també fa gràcia, no? Al final ets rival durant tota la temporada a la pista i companys després amb la selecció espanyola.
Sí, jo... Bé, no puc dir el contrari. Totes les competicions que hem preparat, els jugadors des del dia que han arribat han demostrat un molt bona amistat entre ells, molt bon ambient. És veritat que és un dels factors a tenir en compte, les relacions entre ells, que sigui un grup unit i prestem la màxima atenció, intentem que cultivar-ho també, no? Ficar-hi de la nostra part. Però segur que quan es retrobin el primer dia tornen a recordar una miqueta les sensacions i és el que voldrem, no? Que se situïn a l'últim, després de la final, perquè el nostre punt de partida és aquella final, no és la temporada que estan fent ara en els seus clubs, sinó que el nostre punt de partida a nivell de com a equip i com a model de joc que volem jugar a partir del dimecres és l'europeu, aquells partits, aquell joc que vam fer durant aquella setmana i a partir d'aquella competició intentar anar a corregir i millorar coses. És una feina que s'ha de fer molt, molt ràpidament, intentar doncs, adaptar, canviar aquest xip ràpidament i segur que sempre que venen els jugadors venen amb un esperit molt, molt bo, amb moltes ganes d'estar junts per un costat i de competir per l'altre. Jo crec que aquest cop no serà diferent. A més, amb les novetats crec que farà també que hi hagi aquesta motivació extra de debutar amb l'absoluta i segur que anirà bé.
Anem amb aquesta Copa de les Nacions. Dimecres arrenca aquesta 69a edició de la Copa de les Nacions a Montré. I Espanya ha quedat enquadrada en el grup B amb França, Portugal i Suïssa. Déu-n'hi-do.
Sí, sembla l'europeu directament. Sí. El grup que ens va tocar a l'europeu hauríem de canviar Suïssa per Itàlia, per tant, la primera fase és gairebé la primera fase que vam tenir a l'europeu. Això també demostra el nivell que hi ha en aquest torneig, que com bé has dit, 69a edició, és un torneig, vamos, que té una tradició tremenda i que té el seu prestigi, no? Per tant, el nom dels equips amb els quals disputarem la primera fase ja et diu del nivell que hi haurà. A més, totes les seleccions porten convocatòries super fortes, amb pocs experiments. Jo crec que els jugadors que tothom porta són jugadors contrastats, que podrien estar perfectament a l'estiu a la llista per anar a Novara als World Skate Games. I, per tant, serà un torneig maquíssim de veure, on a més hi ha seleccions amb nous entrenadors. Serà un bon punt de partida de cara al Mundial, val? Sense obviar que tots voldrem guanyar i això estic segur, a la que piti l'àrbit la competitivitat serà màxima, però serà bonic veure les seleccions que canvien alguns jugadors, que canvien entrenadors, veure quin nivell donen per intentar guanyar la Copa de les Nacions i pensant ja en el Mundial.
Guillem, obriu la ronda amb França, la tanqueu amb Portugal i el dia del mig amb Suïssa.
Sí. Bueno, França ja és també, igual que l'europeu, vam començar amb França. Sí. Portem a totes les últimes competicions jugant partits contra França sempre, sempre superigualats. El Mundial, l'europeu de Paredes guanyant la pròrroga, el Mundial perdent els penals, empatant aquí a Sant Sadurní el primer partit de la fase de grups. Per tant, una vegada més, serà un partit igualadíssim on França demostrarà una vegada més que el nom, el teòric nom i el poc currículum en quant a títols que té no té res a veure amb la qualitat que té a la pista. I per tant serà un partit complicadíssim. Suïssa teòricament és l'equip més fluix del grup, però està clar, juguen a casa i segur que voldran fer-ho molt bé, i l'últim dia en Portugal, a veure com han anat els dos primers, pot ser que ens juguem segurament el passe a les semifinals, i què hem de dir de Portugal, no? Per tant, poc temps per relaxar-nos i molta feina a fer en aquests tres dies tindrem.
Passen els dos primers.
Sí, per això ho dic. Suïssa, teòricament, seria l'equip que menys opcions té, però després hi ha, diguéssim, tres candidats a ocupar aquestes dues places. Per tant, encara que no sigui un torneig dels principals, una competició de les més importants, hi haurà un equip que el dimarts, dimecres, dijous estarà bastant trist i volem no ser una d'aquestes, no volem ser aquesta selecció. Per tant, intentarem estar sí o sí a les semifinals.
Com dèiem, Espanya està en aquest grup B. En el grup A trobem a Angola, Argentina, Itàlia i a l'anfitrió, a Montré.
Sí. Ben bé, podien ser, a part de Montré, que és l'equip anfitrió i que no és una selecció, és un club, la resta d'equips podrien estar perfectament sent un els dos grups que disputen un Mundial. Per tant, si la fase de grups serà molt complicada i bonica de jugar, les semifinals i la final està clar que encara més. Per tant, un torneig amb molta tradició, que tothom voldrà guanyar i que, veient els noms, res t'envejar a un Mundial.
Dissabte jugaran les semifinals i diumenge la gran final.
Sí, res de poc temps per descansar, un partit darrere l'altre i també a veure com va evolucionar la setmana, per també, com deia, no només per la nostra part, sinó totes les seleccions. Segurament tots els seleccionadors tindran en compte l'estat físic i de salut dels jugadors, perquè, com dèiem, el moment de la temporada no és l'ideal. S'ha jugat sempre per Setmana Santa aquest torneig, històricament, però de la manera que està muntat el calendari no seria el millor moment per posar els jugadors davant d'un torneig on jugues 5 partits en 5 dies. Per tant, a veure com s'arriba al tram final de la competició. Els partits seran de màxima rivalitat, segur, però a veure com arribem tots plegats al final.
Sí que és veritat que és complicat, suposo, marcar-se objectius en aquest marc, no? Perquè al final, com bé comentes, hi ha la por afegida de les lesions en els jugadors, tot i que jo crec que una vegada es posin els patins, el gen guanyador...
Una vegada l'àrbitre xiula, tots els jugadors van al màxim. La feina l'hem de fer abans, de veure com està cada un. Durant el partit anar controlant la càrrega de minuts, que això ho intentarem vigilar una miqueta, però està clar que no només els jugadors quan pita l'àrbitre, sinó els entrenadors també, l'estaf, el que volem també és guanyar, no? Però hem de tenir una miqueta el cap fred de no confondre'ns i arriscar més del compte. Estic segur que no ho farem, tenim un staff llarg i qualificat com per vigilar-ho. Sabem que les lesions poden aparèixer en qualsevol moment, mira, ens han aparegut abans de començar ja, però no ens oblidem que volem guanyar també el torneig, no? Nosaltres tenim com dos objectius: una, intentar guanyar el torneig, però al mateix temps intentar veure quin nivell donem, pensant ja en el Mundial i les dades que ens donarà aquesta Copa de les Nacions en quant a errors o encerts de nivell de joc, individuals i col·lectius, ens donaran informació per afinar l'equip i el joc per preparar el repte més important de l'any, que és el Mundial.
Al final, com a entrenador de la selecció, no? Tot l'any vas buscant, no? De fet, et vam veure a la Copa del Rei a Calafell.
Sí. No, sí, és la meva feina. Durant tot l'any anar mirant els jugadors. Mira, tenim per sort, tenim una molt bona sensació de l'europeu de Sant Sadurní, i a nivell d'equip, com a equip. I llavors ja no és com el primer any quan vaig començar, que ja han passat 3 anys, i bueno, aquest és el quart, i és tot nou. Ara ja tenim una selecció amb jugadors que estan molt consolidats, que tenim unes competicions on podem mirar com hem fet les coses i a partir d'aquí pensar quines peces hem de tocar perquè l'equip encara creixi, no? També és veritat que durant l'any anem mirant a tots els jugadors a veure en quin estat de forma es troben i si creiem que han de repetir o no, i evidentment a veure els jugadors que van creixent, siguin joves o no tan joves, perquè cada jugador té el seu punt de maduresa. N'hi ha que fan un exploten, pues, el Nil Cervera de cop i volta ha aparegut en poc temps, tots sabien de la seva qualitat, no? Però sí, en poc temps ha fet un salt de qualitat tremendo, i d'altres jugadors necessiten, com el vi, no? Una maduració més lenta i acaben donant el seu màxim nivell amb 25, amb 27, amb 28 o amb 30 anys. Per tant, hem d'anar seguint els jugadors, i quan creiem que hi ha algun jugador que pot ocupar la plaça d'alguns que estaven a l'últim europeu en aquest cas, doncs s'han de prendre decisions difícils, molts cops saben greu, però més quan es va guanyar i quan es va penso que fer un bon joc i tots els jugadors van donar un molt bon nivell, sap greu, però és la feina que toca fer, la part més desagradable, però és el que fem, anar mirant partits, anar mirant jugadors i prendre decisions.
Al final no, ningú es pot adormir. Perquè...
Sí, sí, sí. No, per sort, sempre ho diem, no ens amagarem que Espanya és el país del món que té més fitxes federatives, per tant, hi ha més jugadors on triar. No vull dir que els altres seleccionadors ho tinguin fàcil, aquesta feina és ben complicada per tots, però pel nostre staff segurament encara més, perquè hi ha un número molt llarg de jugadors que segurament es mereixerien estar a la selecció i en aquest cas em toca decidir a mi i trio els que trio. Quan sigui un altre, segurament altres jugadors que potser s'ho mereixien tindran la seva oportunitat. El que intentem és fer-ho, prendre les decisions el millor possible.
Al final és una feina complicada, perquè alguna vegada hem rigut i ho hem comentat, no? que tots els aficionats a l'hoquei són petits
seleccionadors
sí, sí. En potència, no? I tots pensen que el seu seria el millor equip.
Està clar, qualsevol aficionat de qualsevol club, ja quan mira el club del qual és aficionat, fa de Pere Vàries, el Noia, o fa de Jordi García el Reus, o d'Edu Castro el Barça, ostres, aquest per què juga tant, aquest hauria de jugar més, aquest hauria de jugar menys, o jo hagués fitxat aquest o l'altre. Imagina't a nivell de selecció, on hi ha tants jugadors que si tu com a aficionat mires, pues no sé, un que fa molts gols o un porter que està parant molt, penses que hauria de ser-hi, i després toca mirar el jugador en global i la selecció en global, l'equip en global, i llavors acabes decidint si aquest o l'altre acaben entrant o no, i que els escollir no vol dir que sigui la decisió encertada, és simplement la meva decisió. Després intentem fer-ho bé per rebre les mínimes crítiques possibles, que és bona senyal que s'ha jugat bé o s'han guanyat partits, però sempre amb la millor de les intencions.
Parlem, Guillem, sovint del Penedès com a un territori on l'hoquei patins està molt arrelat, i justament en aquestes últimes setmanes i en les que vindran ho estem veient moltíssim: Calafell, seu de la Copa del Rei; Vilafranca, seu de la Copa de la Princesa, i tornarà a ser seu de la Copa de la Reina al mes d'abril. I Sant Sadurní va ser de ser seu de l'Europeu Absolut. Déu-n'hi-do tot el que estem acollint en aquests últims mesos.
Sí, mira, aprofitant la pregunta, jo crec que fa potser ja 7-8 anys que, sincerament, quan jo estava a Portugal, però mirava partits online, veies partits online, i la majoria de pistes estaven buides. A nivell de seleccions, la zona del Penedès s'ha anat, en els darrers anys, es van buidant de jugadors d'aquí de la zona. I ara, de cop i volta, no sé exactament els motius, perquè això és molt difícil, no? Però des de que Portugal ha guanyat poder, o va guanyar poder econòmic i l'ha perdut la Hockey Lliga, no sé exactament si aquest és el motiu, però els clubs no sé si s'han despertat, s'han picat, i de cop i volta no sé si serà perquè els clubs han de treure jugadors de casa per força, perquè se'ls hi en van els millors a Portugal o a Itàlia o a França, o perquè els clubs s'han despertat i fan millor les coses, no sé exactament, però de cop i volta veus cada cap de setmana partits d'Hockey Lliga en directe o no en directe. La Copa del Rei a Calafell, de 7 partits, 6, el pavelló va estar a rebentar. A Sant Sadurní, jo veig molts partits, la pista sempre està o plena o molt plena. A Igualada han recuperat un nivell d'aficionats que feia molts anys que no hi havia. Vilafranca, tot i estar a Hockey Plata, sempre quan les coses van una mica bé, omplen el pavelló. Mm-hmm. Calafell, Igualada, Sant Sadurní... torna a haver-hi pavellons plens a Voltregà, a Olot, que estan a Plata i fiquen 1.000 persones cada partit. Ostres, pel que sigui, també potser pels mitjans de comunicació, que es donen bastants partits per la televisió... sigui pel que sigui, tornem a tenir una bona dinàmica i l'hem d'aprofitar entre tots i esperem que d'aquí un temps les seleccions o els equips, aquests equips que estem parlant, estiguin plens, no de bons jugadors, sinó de bons jugadors de la zona, de la terra, que seria senyal de que aquest creixement d'aficionats ha fet que aquests nanos... s'empeltin de l'hoquei. Mm-hmm. i entrenin més que els de les últimes generacions, treballin bé, els clubs els hi posin bons entrenadors al seu servei perquè els puguin acompanyar bé i estic segur que d'aquí un temps les seleccions tornaran a tenir una pila de jugadors penedesencs.
Doncs ho deixem aquí, Guillem. Com sempre és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa. Ens retrobem ben aviat i que vagi molt i molt bé aquesta Copa de les Nacions.
Gràcies a vosaltres.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
És tot un clàssic contemporani, Eso que tú me das, a càrrec dels Jarabe de Palo, que ens duran el flaix de 11:15.
Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, mejor que me ha dado la vida.
Són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us Us donem la benvinguda a un nou flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'Assemblea Veïnal de Cunit ha convocat una manifestació per exigir a l'Ajuntament mesures concretes per abordar els problemes relacionats amb les escombraries. L'Assemblea Veïnal de Cunit es prepara per protestar el dissabte 30 de març contra la gestió de residus de l'Ajuntament. Segons un comunicat, la manifestació s'ha impulsat arran de la indignació per una recent pujada d'impostos i una ineficaç implantació del sistema de recollida porta a porta. Afegeixen que Cunit pateix una acumulació de deixalles als carrers, fet que demostra la ineficàcia en la recollida i tractament de residus per part del consistori, provocant preocupació i malestar entre els residents durant anys. Ara asseguren que la situació ha arribat a un punt crític on els ciutadans senten la necessitat d'alçar la seva veu i exigir un canvi significatiu en la política de gestió de residus de l'Ajuntament. La manifestació començarà al Cap de Cunit a les 12 del migdia. Es constitueix a Sant Martí Sarroca l'Associació de Veïns de Can Cruset. Veïns de Can Cruset han fundat l'Associació de Veïns d'aquest barri de Sant Martí amb el propòsit de poder tenir una veu unitària i organitzar-se conjuntament. Des de la Comissió de Barris de l'Ajuntament es veu molt favorablement aquesta iniciativa perquè consideren que així hi haurà uns interlocutors vàlids amb qui poder relacionar-se per parlar de les diferents qüestions que afectin al barri. La primera junta constituent està formada per Juan Martínez Castillo com a president, Abel Bages Marín com a secretari i Josep Torrents Pardo com a tresorer. Dolors Montserrat fa una crida als votants de Ciutadans de cara al 12M des de Sant Sadurní. L'eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, ha fet una crida als votants de Ciutadans de cara a les eleccions catalanes del 12 de maig, després que els dos partits comuniquessin aquest divendres que, finalment, concorrerien per separat en aquesta cita electoral i a l'europea, el 9 de juny. Ho ha fet en una atenció als periodistes abans de participar a la calçotada del partit a Sant Sadurní. Preguntada en diverses ocasions per qui encapçalarà la candidatura popular, el 12M, Montserrat ha al·ludit pronunciar-se sobre els noms que sonen, inclòs el seu. Montserrat ha reivindicat el PP com el partit de la unitat i les portes obertes per a aquells votants que volen una Catalunya millor lluny del procés. S'han obert les inscripcions del concurs Tastavins DO Penedès. L'Acadèmia Tastavins Penedès ja ha presentat les bases del 58è concurs Tastavins DO Penedès, un dels més antics de l'Estat i amb més rellevància dins del sector vitivinícola. Els cellers que desitgin participar-hi podran formalitzar la seva inscripció a través de la web de l'entitat i fer l'entrega de mostres al Consell Regulador de la DO Penedès fins al 26 d'abril. El tast es farà el 6 de maig i els guanyadors es donaran a conèixer en una gala el proper 17 de maig a l'Auditori, coincidint amb la celebració de les Fires de Maig 2024.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 4 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Amb el Ton Vilarrúbies parlarem de jardineria, de plantes, de verd. Bon dia, Ton.
Hola, bon dia.
Comencem la setmana amb ganes, quan ens acompanyes, tot i que avui ens vols parlar de les males herbes.
Sí.
Aquestes no són les que no volem, no ens interessen?
Parlarem de les males herbes, però canviarem el...
La mirada, el xip.
La mirada i el xip i l'enfoque de tot plegat, no? Perquè, és a dir, les males herbes també podrien ser herbes amigues. I tu diràs, ala, digues ala.
Alça aquí! Que
alça.
Trencador que és!
Pues, sí.
Com ho farem, això?
No, mira, jo un dia vaig agafar el Dioscorides Renovado.
Què és això?
El Dioscorides Renovado és un llibre que té, sembla que 1.800 pàgines, no sé, és un totxo.
Sí.
Si cau al peu, feina tens. I em vaig dedicar a mirar totes les herbes que hi havien des de casa meva fins a la muntanya, una per una,
Les vas anar identificant, vols dir?
Identificant, i aleshores el Dioscòrides Renovado és un llibre d'herbes medicinals que va escriure el senyor Dioscòrides, que era un grec, i que durant els segles de los siglos, amén, l'han anat renovant, doncs, els frares i diferents botànics, fins a arribar a lo que és avui el Dioscòrides Renovado, que és el llibre més gros, és la bíblia de les plantes medicinals.
Val? És tot el meu respecte pel Dioscòrides.
Val, aleshores, el que vaig descobrir és que totes les herbes, i em sembla que hem comentat algun cop, totes les herbes tenen alguna particularitat, o tenen una propietat que fa que nosaltres ens faci sentir d'una manera o d'una altra, o ens millori coses, o... Perquè, de fet, moltes herbes el que són és fetes perquè se les mengin els animals. Per tant, quasi totes o són diurètiques o són perquè el que vol és que l'animal se la mengi, marxi, i llavors li agafi una cagarrina, pam-pam, i ho llenci allà, i llença la llavor.
I així es propaga, no?
Ah, exacte.
Sobreviu, vaja.
Exacte, o simplement fa sucres perquè se la mengin els ocells i es mengin el pinyol i se l'emportin.
I així s'assegura la supervivència, en definitiva. Exacte. L'herbeta protagonista.
Sí, aleshores, per mi, una de les grans estrelles de totes aquestes males herbes i és l'ortiga.
Té que... molt mala premsa, eh? T'hi hauràs d'esforçar?
No.
Ja sé
no.
Que tu ets un fan del puri d'ortigues i t'haig de dir que vaig penjar la teva recepta a Twitter i ho has patat, eh? I vist que no estàs sol amb això del puri d'ortigues perquè molta gent ha escoltat l'àudio i no sé si s'hauran posat a practicar-ho o no, però els ha interessat.
Mira, hi ha una cosa que és, per exemple, a l'hort. I per què parlaré de l'ortiga? Perquè ara comencen a sortir, comencen a funcionar. Vale, a néixer, comencen a sortir per allà, i normalment quan es sortien les ortigues és en plan, ostres, quin pal, vinga, vinga, va, comencem a treure herbes.
S'han d'arrencar,
que no sé què i que no sé quantos. Clar, una cosa és anar a arrencar per llançar i una altra és anar a collir. Canvia. La feina és la mateixa. Però el fet de collir mentalment és diferent, perquè estàs collint i quantes més en culls, més content estàs, i quantes més en culls, més resultat dona el que vols preparar, no? Perquè si vols fer puri d'ortiga i en culls 20 quilos, saps que tindràs molt més. Però no es limita simplement l'ortiga, no es limita simplement a ser un puri o a ser un fem per les plantes, sinó que també l'ortiga es menja.
L'ortiga es menja?
L'ortiga es menja. I...
Jo el que he menjat són ortigues de mar, rebossades. Estan molt bones.
Ostres, a mi em van costar una miqueta.
A mi m'agraden.
A mi em van costar, eh?
Però estem parlant de l'ortiga d'hort, eh?
L'ortiga de l'hort.
Sí.
I et diré una cosa. Jo me l'he menjat crua.
Jo no m'atreviria.
És a dir, vaig anar a uns cursos de permacultura i llavors hi havia una dona allà que deia, no, perquè l'ortiga te la menges. I llavors va agafar una fulla, se la va ficar a la boca i se la va menjar. I vaig pensar, bueno,
però
agafa el mòbil que
rasca, no,
haurem de trucar a l'ambulància, haurem
clar.
De trucar a algú. No.
No?
No.
No ho entenc.
Jo tampoc. Jo vaig menjar una ortiga crua, no et pot tocar, diguéssim, la pell, però el llavi i a dintre la boca, a mi no em va fer res. Sisplau, no ho proveu.
Gràcies per avisar-ho, si no ho hagués fet jo.
No, no, perquè a mi em va funcionar. A mi em va funcionar.
Ja, però quina part de l'ortiga?
La fulla, sí.
Fulla i prou.
Culls allà, li fots una queixalada, mastegues i pim-pam.
I quin gust tenia?
D'ortiga.
I quin gust és aquest?
Té gust d'herba, té gust d'herba.
D'herba, tal qual.
Sí, sí, té gust d'herba. Un gust d'herba forta, és forta, no? Val? És a dir, l'ortiga té... unes propietats, vale? Tant nutritives com medicinals, que són molt beneficiosos per nosaltres. I el gust no és dolent. Vull dir, vull anar a parar amb que moltes vegades, per exemple, el gengibre és superguai. Jo em prenc molt de gengibre.
És un superaliment, ben considerat.
Exacte.
Carot.
Però agafa una rodanxa d'aquelles, talla un tros de gengibre, te'l fiques a la boca i
ho
llavors...
Ho he fet.
Què?
Has de ser valenta.
Sí, bueno, ja...
Però quan estàs apurada de la veu, per exemple...
Te lo quita tot.
Va bé, sí,
sí. Sí, sí. Després hi ha aquell que és ensucrat, però clar, té molt de sucre.
Allà hi ha molt de sucre, sí.
Després també hi ha en pols, val? Però en canvi l'ortiga és bona. Vull dir, no només és medicinal...
Sinó que a més té bon gust.
Té bon gust. Sí que té gust d'herba, però té un gust bo d'herba. Aleshores, el primer que té l'ortiga... és que és molt depurativa. és una herba molt depurativa. Val? La urtiga, que en llatí en diem urtica dioica, ja la utilitzaven els grecs per combatre la tos i, a més, és diurètica amb infusió. Tot això amb infusió, eh? Val? Combatre la tos, és diurètica, disminueix el dolor de les articulacions.
Ah, sí?
L'artritis.
Això a certa edat és interessant, eh?
Sí. El que passa que jo ho he provat, val? Has d'apretar bé les dents, perquè no és amb infusió.
Com?
T'has de fregar
l'ortiga a la part que et fa mal.
Sí, per això jo collo les... Jo tinc molts problemes d'artrosis a les mans. Quan collo les ortigues, les collo sense guants.
I així ja fas l'efecte aquest?
Sí. Vull dir, hi ha un moment que les mans fan guc-guc, guc-guc. Vull dir, notes...
Bullen, no? No m'estranya.
Sí. És vasodilatador.
Segur, segur. Segur,
perquè et fot les mans amb unes nafres.
I què? Durant uns quants dies no notes el doloret?
Home, quan et pica l'ortiga no notes el mal de l'artrosis.
No notes absolutament res.
No notes res. Val. Hem de separar i diferenciar dues coses. Una és l'ortica dioica, la que tenim aquí, val? I després hi ha la major, que és la que té la fulla grossa, que és la que hi ha al Pirineu, el tanto que va de canto.
Amb la del Pirineu?
Sí. Perquè jo, per exemple, la d'aquí em fa unes bullofetes, una mica, o com que al cap de mitja horeta se me'n va. La del Pirineu em va deixar la mà dormida tot un dia.
Què dius ara?
Sí. Sí, perquè jo moltes vegades vaig... Bueno, moltes vegades, quan vaig a França, les Setmanes Santes, em cullo i me les porto. I, a més, ara estic pensant de tant en tant ja agafar-ho com a hàbit d'anar a collir ortigues i portar-ne... Quan vaig allà al Pirineu, que hi vaig amb el cotxe gros, puc portar 50-60 quilos d'ortigues.
Tot això per fer purí d'ortigues o
sí.
Més coses?
No, per fer el purí.
Purí.
Per fer el purí. Però ara no estàvem amb el purí.
No, estàvem amb les dues varietats d'ortigues.
Exacte. Aleshores, si ens freguem la pell, se'ns desinflama l'artrosis, vale? Però se'ns inflama la pell. Però bé, una mica jo m'ho vaig prendre com l'acupuntura, no? És a dir, si tu amb una articulació i produeixes una senyal, un dolor, algú, el teu cos avisa de que està passant alguna cosa allà, llavors envia sang cap allà i per reconstruir allò o per curar el mal aquell que t'has fet.
Hi ha una resposta, va? Sí.
Exacte. Aleshores, el de ficar-te fred sí que desinflama, però també desinflama les articulacions perquè el fred el que fa és que et vingui més sang, m'entens? I amb el fred també notes el guguc, guguc, aquest del cor.
Segur? Val?
Sí. Aleshores, si ens freguem la pell amb l'ortiga, se'ns desinflama i...
Bé, més apte per valents, eh?
Sí, és una mica una tortura, però funciona. Val? Aleshores, el que no és una tortura és aleshores agafar i integrar-la a la nostra dieta.
De quina manera?
De la mateixa manera que culls els espinacs, culls les ortigues, si no tens artrosis amb guants, val? I aleshores la podem menjar o bullida o, si no, amb una truita d'ortigues.
Truita d'ortigues?
O posar-la a bullir amb les patates, de la mateixa manera que fem una verdura.
Patata bullida i posar unes fulles dins?
Sí. Igual que fiques mongetes, fiques ortigues.
Això ho puc provar?
Sí, tant.
No s'ha arriscat?
Jo no t'ho he dit.
Val.
Aleshores, el que primer ens fa és que depurem tot el nostre cos de tots els excessos d'aquest hivern. Clar, com que és hivern, acostumem a menjar, hem passat també el Nadal, pim-pam, tot allò...
Uns quilets de més...
Uns quilets de més, això ens ajuda
a netejar.
A netejar. Quines són les propietats? Anem ja directament a les propietats. Té molta fibra. Aleshores, ens ajuda a sentir-nos petits i afavoreix el nostre trànsit intestinal. Val? Ja en tenim una. Aquí encara no han entrat les propietats, diguéssim, medicinals, simplement pel fet de ser herba, de tenir fibra. Val? Aleshores, clar, l'ortiga té molta clorofila. Per tant, aquesta clorofila és antibacteriana, antiinflamatòria, sobretot del colon, i llavors és cicatritzant de les úlceres digestives.
Treballa per dintre.
Treballa per dintre. Després, té molta vitamina A. Aleshores, la vitamina A ens serveix per la formació de dels ossos, els pigments de la vista i el sistema reproductiu. Amb lo dels ossos, també ve per lo de l'artrosis, que a vegades no fa falta punxar-te, sinó que menjant-te-la ja estem curant, no? Ens estem afavorint el tema de l'artrosis, perquè no es faci tant de mal.
Però hauries de menjar moltes truites d'ortiga, eh? Per aconseguir un efecte. Que
ja, però és que alhora en surten moltes.
Ah, vull dir, tu ho pots fer.
Sí, clar. No, però a vegades això és dir, bueno, doncs, un dia a la setmana que fem verdura, com que ara no tenim mongetes i estan sortint les ortigues, doncs
introduïm l'ortiga.
Introduïm l'ortiga. Aleshores, té moltes vitamines del grup B, que aleshores afavoreix l'assimilació dels hidrats de carboni, val, dels greixos bons i de les proteïnes. Després, també té el potassi, que el potassi és molt important per la transmissió dels impulsos nerviosos, per l'activitat muscular, val, sobretot quan...
Evites les rampes, no?, amb potassi.
Racatrà! Evites les rampes a les extremitats. Aleshores, pot ser un bon a l'hora de preparar-te una beguda isotònica. Jo, per exemple, quan feia més esport, me les preparava, doncs preparava una infusió on te posava doncs una mica de farigola, on te posava poma, perquè la poma ajuda a recuperar els muscles, i després pots posar unes branquetes d'ortigues, perquè tenen potassi, t'ajuda amb tots aquests minerals que porta a la pèrdua de minerals, i a més t'ajuda pel tema de les rampes. Si sobre et menges un plàtano, ja llavors, vamos, no te'n rampes, no fiquis els pits a l'enxufa.
Poses el plàtan triturat aquí, ja ho tens tot, eh?
Aleshores, allò que brilla de l'ortiga, allò és silici, vale?
Va molt bé també pels dolors musculars, no?
El silici va molt bé pels dolors musculars i va molt bé per la calcificació ossa i per sintetitzar col·làgen. A més, el silici, les parets cel·lulars estan fetes de silici. Aleshores, ens reforça les parets cel·lulars. De manera que a l'hora de que pugui venir un virus, una bactèria, més un virus que el que fa és punxar la cèl·lula, val? Si la cèl·lula té la pell més forta, el virus li costa més.
Val? Igual no se n'en surt.
Bueno, els virus ara són la...
Són malparits ara, sí, sí. Són potents.
Aleshores, també és ric en bor. Saps?
Bori.
Bor, bueno, jo sé, el boro, aluminio, galio, indio, itàlio, sí. Que és els...
Potser és bori
la...
en català, no ho sé, sí, sí.
Jo en dic bor.
També ho havia estudiat en castellà. Em sembla que seria bori. És igual.
Vale. Que serveix per la regulació hormonal i també pel manteniment dels ossos. Pel tema de les regles aquestes destirotades, doncs això t'ajuda a regular-ho. Aleshores, ens ajuda a disminuir els símptomes de les al·lèrgies primaverals. Però aleshores l'hem de combinar amb la cúrcuma i amb vitamina C, amb un suc de taronja.
Amb una culleradeta de cúrcuma en pols.
Exacte. Clar, una mica és allò, ara està naixent, doncs ara és el moment. I a més també hi ha allò de la vitamina C.
Perquè està en plenitud, no?, si la collim ara.
Sí, que jo penso que el cos humà, jo a vegades tinc la sensació que es va fer a les estacions i a el que anava trobant. És a dir, fixa-t'hi que quan venen, per exemple, les castanyes, les anous, els fruits secs, tot això ve a la tardor.
Quan ho necessites. Canvia el temps, necessites una ingesta més calorífica, no?
Exacte. Quan venen els cítrics i tots aquests, quan venen els constipats, a l'hivern. Quan venen les síndries que tenen aigua.
A l'estiu, que t'has d'hidratar.
Que t'has d'hidratar. Vull dir que igual el cos humà es va anar fent a les estacions.
Llàstima que no l'escoltem i no fem el que toca i mengem de tot l'any.
Mare de Déu. Això ja serien figues d'un entrepaner.
Exacte, exacte.
Aquí podríem ja acabar... Vaja. Aleshores, després, és depurativa, sobretot del fetge i del ronyó. Una bona infusió d'ortiga, ens deixa el fetge i el ronyó. Bueno, una no, suposo que vàries. Val? A vegades, a mi, jo bec molt poca aigua.
Mal fet.
Ja, però en canvi bec moltes infusions.
Ah, doncs ja està, és el mateix.
Sí, en vez de beure aigua, beus infusions.
Jo també, eh?
I aleshores, doncs... Però a vegades...
No... Jo no puc amb l'aigua. Ara em passo el dia bevent infusions o té.
Ja, el que passa que tampoc les infusions són molt... Em sembla que fan pujar la tensió o alguna cosa, també.
Home, moltes, depèn de què prenguis, que et fas un mate. Llavors, sí.
No, clar, sí, no, però en si... El tema dels minerals, algú, sí. Passa, algú vaig sentir alguna
això
vegada.
Això ho hem d'investigar, eh?
Sí, ja ho averiguaré. Però bé, jo bec moltes infusions i m'agraden molt. El que passa que arriba un moment que ja no les deixo infusionar massa.
Poc temps.
Sí, per exemple, la infusió de farigola, si la deixes infusionar molta estona, arriba un moment que és allò com un entrecot, saps? Allò,
sí. Abans es deixaven com més minuts, no? Em sembla que sí. Hem après i infusionem el mínim.
Sí, que agafi color.
I ja està.
Vale?
I... Un té verd són 2 minutets i fora, si no, amarganteja de seguida.
Pues la farigola, el mateix. Queda molt amarga, queda negra. Que la farigola també va molt bé per la veu, amb bicarbonat.
Sí, és veritat. Sí. Aleshores... Gàrgares de farigola, fantàstiques.
Sí. Aleshores, també ens serveix, i no fregant... per combatre els problemes amb el cabell. El tema de pèrdua de cabell i de tot això, no t'has de fregar amb la...
el per cap. Per sort.
Si no, et fas una infusió...
Una bona infusió, una truita d'ortigues...
I suposo que el tema de que tingui tants minerals i això ajuda al tema dels cabells. I a més, si en tens, et regenera i et restaura el color i la brillantor dels cabells.
Escolta, no diré mai més que és una mala herba, l'ortiga. És fantàstica.
Aquí anàvem a parar. Aleshores, després també, ja ho hem dit abans, pel tractament de la inflamació de la pròstata també és superbo. Aleshores, el tema diürètic, perquè no s'acaba això, eh?
Ja ho veig, que la llista és llarga.
Bé, per les pedres al ronyó, val? Després també va molt bé per l'anèmia de ferro. Evita el cansament. Calma les morenes. I, que abans hi hem parlat una mica, són afrodisíaques.
Ah, sí? A més...
Ho té tot.
És fantàstica. Ho no sé tot. Com la indústria no l'ha agafat i la comercialitza, perquè ho cura tot.
Home, perquè és gratis.
Clar, no convé, no interessa.
No, home, i que una cosa barata i que curi tantes coses és millor fer-ne de més cares i que no en curi tant.
Està clar.
Vens més,
està clar, si no hi ha negoci.
Vale. Aleshores, amb dones que estan donant de mamar, estimula la producció de llet. Tot això és amb infusió, vull dir, directament. Després, per lo que parlàvem abans del colesterol, que hem parlat, no?
Sí, ens hem comparat el colesterol mutu a micro tancat.
Sí, amb els anys anem canviant les converses.
Oi que sí, que trist.
Aleshores, bé, millora la circulació sanguínia i elimina els greixos de la sang, reforçant ossos, que ho havíem també comentat. I aleshores, això, en cas de retenció de líquids o d'hipertensió, o que t'estiguis medicant per cardiopaties, no és recomanable. Algú havia de tenir.
Sempre hi ha excepcions.
Val? I aleshores, res, això podem prendre amb infusions, amb sopa, amb truita, i després a la xarxa podem trobar, diferents receptes, amanides, val? Aquí en tindríem una, que seria amb una cassola, posem un rajolí d'oli, tirem ceba, quadrets, i llavors hi afegim aigua, tirem les ortigues, fem el brou, val? Ho deixem bullir 5 minuts... una miqueta de cuscús, torrat amb una paella, 2 grapatets de fulles tallades a trossets, val? I ho deixem bullir una miqueta, una estoneta, 4 o 5 minuts, apaguem el foc i aleshores hi tirem ametlles crues trossejades, 1 cullerada sopera d'oli, sal, pebre o tamari i ja ho tenim.
Tom Vilarrubias, gràcies per reivindicar-nos l'ortiga i fer-nos canviar aquest concepte de males herbes. Interessant reflexió que tindrem en compte a partir d'ara. Que vagi bé la setmana.
Igualment. Passi bé.
Penedès en xarxa.
És més senzill que expliqui què he fet si tens un moment. Sento que tot canvia i jo no he fet res. Potser tu ho entens. El cos em tremola si m'intento moure cap a un lloc diferent.
4 minutets i arribarem a les 11. Nosaltres posarem uns quants anuncis abans de connectar amb el butlletí i escoltarem aquest És estrany de la Paula Valls.
Sí. Canviar tots els impulsos que et recorden a mi.